Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Un quart d'onze del matí. En una de les sessions més curtes dels darrers mesos es va celebrar ahir ple municipal a l'Ajuntament de Sitges. També era un ordre del dia dels més curts dels darrers mesos, com els comentàvem ahir al matí, quan els oferíem les declaracions tant d'Armand Paco com de Cavi Serrano a l'entorn del que eren els punts, o del que el portaveu del PSC i d'Iniciativa per Catalunya Verds entenien que eren els punts més importants de l'ordre del dia d'aquest ple. Alguns d'ells en l'àmbit econòmic i alguns d'ells que també cridaven l'atenció, sobretot per la magnitud de les xifres. Anem a fer-ho més, això, més mangívol a partir de... que és l'explicació de l'ordre del dia d'aquest ple. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, es preveia que seria el ple més curt de la legislatura i, efectivament, ha estat el ple més curt de la legislatura, malgrat que en l'apartat final de pregs i preguntes per part dels regidors dels grups polítics de l'oposició doncs es va allargar una miqueta, com ja ve sent habitual. L'únic que hi... doncs hi havia temps de sobre, perquè si haguéssim hagut d'arribar a les 12 doncs hi haguessin hagut com molts pregs i moltes preguntes. Bé, són, total van ser unes dues horetes de ple, dues horetes llargues, allò les 9 i quart, 9 i 10, així va fer el ple. Com dèiem, repassarem ràpidament, perquè és que no hi havia gaires punts fonamentals en el ple d'ahir. El primer de tots era l'aprovació de la concessió d'ajuts per la campanya d'emergència destinada als afectats dels huracans a Haití i Cuba, coordinada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Aquí el regidor de Cultura, Cooperació, Pau i Solidaritat i Integració Europea, Gavi Serrano, va explicar que és l'actuació habitual en aquests casos, i el que va destacar és que era una proposta consensuada del Consell Municipal de la Corporació. Va destacar que doncs, el fet més interessant és que doncs, s'hagués consensuat dintre d'aquest Consell Municipal. Escoltem-ho.
El que fem aquí és el que normalment fem quan hi ha una catàstrofe o quan hi ha una incidència a nivell internacional, i per tant el que proposem al ple de la corporació és l'aprovació d'un ajut d'emergència mitjançant el Fons Català de Cooperació, que és l'entitat en la qual nosaltres formem part, és una entitat supramunicipal, i que malgrat tenir tres propostes d'ajuts en el tema de Cuba i Haití, van valorar que seria més adient en la proposta del Fons Català de Cooperació. Jo crec que i per això hem intervingut, cosa que altres plens no intervenim, és el fet de que aquesta proposta ha estat consensuada entre el Consell Municipal de Cooperació, on tots els grups polítics que en aquest moment estem representats ho van aprovar.
Saben vostès que entre les diferents catàstrofes naturals dels darrers mesos, els huracans que en repetides ocasions han afectat a Haití i a Cuba han estat especialment protagonistes de notícies molt malaurades, i per això es va decidir des del Consell de Cooperació i Solidaritat doncs això, que l'Ajuntament faci una aportació d'ajuts en el marc del Fons Català de Cooperació i Desenvolupament.
Podem afegir aquí el que ens va explicar el regidor divendres passat. L'1% del pressupost municipal, encara que sigui en situació de crisi, es destina a ajuts. Per tant, doncs, no incrementa el cost del pressupost, sinó simplement són uns diners que estan previstos destinar-los a alguna cosa, i aquesta cosa, doncs, en aquest cas, són els afectats pels huracans, com dèiem, d'Haití i de Cuba. També es va aprovar l'acord de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i la Unió Esportiva Sitges per una activitat concreta, i és el Tenorio, que 5.000 euros es donen a la Unió Esportiva Sitges per l'organització d'aquest espectacle teatral, que Gavi Serrano va explicar que després de l'any Rossinyol, en què es va fer l'auca del senyor Esteve, doncs s'ha pensat això, que dedicar el 30è aniversari de l'adaptació de Janio Martí del Tenorio per doncs, fer aquesta representació, i que els fons seran al final destinats a l'escola de futbol Fernando Molina. Us ho va explicar, com dèiem, Gavi Serrano, i això sí, després Miquel Forns, com participa en l'obra, va explicar l'abstenció legal d'ell i de Sandra Rubí, que també hi participa.
Dintre de l'any Rossinyol va iniciar un procés de relació amb la Unió Esportiva Sitges, amb la que va ser la representació de l'auca del senyor Esteve, que tant per la gent que va participar com al públic en general van valorar tothom molt positivament. Avui el que plantegem mitjançant pues, la gent del Teatre de Sitges i la Unió Esportiva Sitges, és fer un conveni i col·laboració per a l'obra d'en Juan Tenorio en el 30 aniversari en què Janeo Martí va fer la seva adaptació d'aquesta obra de teatre. Els diners que tant des de l'alcaldia com del Departament de Cultura, l'àrea de Cultura, es donen, és sobretot adreçada al futbol base, a l'escola Fernando Molinos, que entenem que és una tasca molt important que estan fent per promocionar el futbol als més petits.
Paraules, senyor Miquel Forns.
Gràcies, senyor alcalde. Si només dic que tant la regidora Sandra Rubí com jo mateix, que participem directament d'aquest projecte, d'aquesta activitat, ens abstindrem de votar. Gràcies.
En el cas del cap de llista de Convergència i Unió, d'una forma molt directa, volem dir que més directa no pot ser, és el protagonista principal de l'obra. Punt aprovat, per tant, aquesta aportació econòmica de 5.000 euros per la realització de les dues representacions de Don Juan Tenorio.
I ara sentirem a la secretària, perquè el secretari Isidre Martí no hi era, i per tant, doncs, Marta de Pena, que és la, diguem, la secretària suplent, podríem dir, va tenir ahir l'estrena en el seu primer ple. Veurem que això del micròfon i el secretari és un mal que va continuant, però ho hem volgut rescatar.
Aquesta mala relació entre la tècnica i els secretaris.
Sí, perquè se'l continua sentint, se la continua sentint molt lluny, molt lluny. Però ho hem volgut rescatar per sentir l'agraïment públic a les persones i entitats que han col·laborat en la Festa Major de Sant Bartomeu i en la de Santa Tecla celebrades a la nostra vila. Això és el nom del punt. I el redactat, no hi ha intervencions de regidor, sinó simplement, doncs això, la secretària, escoltem-la.
Primer, agrair públicament al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i a la Conselleria de Salut les facilitats donades per tal d'organitzar els diferents dispositius de seguretat i assistència. Segon, agrair la col·laboració i disponibilitat mostrada per responsables de les entitats Societat Recreativa El Retiro i Casino Prado Suborense. Tercer, agrair públicament la professionalitat demostrada i l'esforç realitzat a les institucions i entitats següents. Creu Roja de l'Assemblea de Sitges, Parc de Bombers Voluntaris de Sitges i Direcció General d'Emergències de la Zona Metropolitana Sud, Sistema d'Emergències Mèdiques del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, Direcció General d'Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya, Empresa Municipal Sitges Esdeveniments, Brigada Municipal de l'Ajuntament de Sitges, responsables i personal del Departament de Festes i Comunicació de l'Ajuntament, que han treballat durant les festivitats, Cos de Mossos d'Esquadra, Policia Local, CESPA. Quart, agrair a la parròquia i als pandonistes, les pandonistes Lluís Cortiada i Rosés i Pilar Caral i Garcia, als lescondonistes i al pregoner Isidre Panyella i Virella, la seva dedicació. Cinquè, agrair la participació i el treball de preparació a totes les persones, grans i petites, integrants als diferents balls, als portadors de la imatgeria, a l'agrupació de balls populars i a la colla jove de Castellers de Sitges. Sisè, agrair públicament a les següents persones la col·laboració demostrada. Ramon Soler, Josep Gràcia, Oriol Julià, Rafael Morillas, Cisco Rossell, Francesc Núñez, Joana Fort, Sònia Cordero, Joan Sabater, Pep Pasqual, David Carbonell, Laura Martínez, Núria de Grado, Sebastià Jiménez i en general a tot el poble de Sitges per la seva col·laboració, participació i civisme demostrat durant les jornades festives. Cinquè, traslladar aquesta felicitació als respectius responsables de les institucions, entitats i persones descrites als punts anteriors.
Aquest és el llistat o el llarg llistat de les persones que d'una forma o altra han participat d'una manera destacada o més o menys protagonista, segons els casos, de la Festa Major de Sant Bartomeu i de la Festa Major Petita de Santa Tecla. Passem pàgina, deixem Acció Institucional, Esports i Festes i anem a Urbanisme?
Sí, Urbanisme, però hi passarem molt ràpid. Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General en l'àmbit de l'Illa Delimitada pels carrers Mossèn Llopis, Pi, Joan d'Àustria, Santa Bàrbara i Divina Pastora de Sitges. No hi va haver cap més consideració que Ramon Artigas, que en nom del Partit Popular va anunciar que s'abstindria a l'espera que la Comissió d'Urbanisme de Barcelona acabés de dictaminar sobre la sol·licitud o no de portar a terme aquesta modificació i que en aquest cas doncs, el seu grup canviaria el seu vot. Els altres portaveus dels grups de l'oposició no van fer cap consideració, però tota l'oposició això sí es va abstenir. Van votar en contra, perdó. He dit abstenir i van votar en contra. Següent punt, l'aprovació definitiva del reglament general del mercat municipal de Sitges. En aquesta l'aprovació definitiva es van desestimar les al·legacions que havien presentat diversos paradistes i finalment doncs, es va procedir a la seva aprovació amb l'abstenció del Partit Popular i d'Acció per Sitges. Val a dir que aquí, i ara la sentirem, Àngels Parés d'Esquerra Republicana de Catalunya va demanar un canvi quan el text sembla ser que deia que l'Ajuntament vetllarà per la llei de política lingüística, quan, segons Àngels Parés, seria més correcte dir que l'Ajuntament aplicarà la llei de política lingüística i va demanar el canvi del verb vetllar per al verb aplicar. Aquesta consideració li va ser acceptada per l'alcalde. Escoltem.
Ja en l'anterior proposta vaig demanar com a Esquerra Republicana que s'introduís un addicional pel tema del compliment de la llei 1/1998 de política lingüística. S'ha inclòs, certament, però penso que el verb no és l'adient. L'Ajuntament no vetllarà, sinó que entenc que ha de posar aplicarà. I m'explicaré. La piscina municipal, poso un exemple perquè es vegi la importància de l'ús lingüístic. La piscina municipal és municipal i, per tant, se suposa que també compleix els requisits i que també s'ha de vetllar per la política lingüística. Doncs bé, sobretot en el cas dels monitoratges i amb nens molt petits, aquesta llei no es compleix. I a més les respostes que de vegades donen doncs, no són les escaients, penso, amb el públic que demana doncs, que es compleixi senzillament el que es va votar al Parlament. Per tant, jo demanaria, tenint en compte aquesta experiència, que en el cas doncs, de la piscina municipal passa això, en lloc de vetllarà es posés l'Ajuntament aplicarà la llei 1/1998. Penso que és diferent el concepte d'aplicar a vetllarà, perquè vetllar pot ser que se'ns escapin, en canvi, els documents i amb tot allò que la persona responsable del mercat doncs, hagi de complir, té ben clar quines són els criteris. Per tant, jo el que proposo és demanar que en comptes del verb vetllar sigui aplicar.
Gràcies, senyora Parés. Si no hi ha cap inconvenient per part dels serveis jurídics, nosaltres no tenim cap inconvenient en posar aquesta paraula d'aplicarà.
Bueno, la llei per ser de rang superior s'ha d'aplicar en tot cas, però que posi aplicar o vetllar, jo no veig inconvenient.
D'acord, doncs s'accepten, d'acord?
Hem d'entendre, per tant, segons deia la secretària, que la llei ve de la Generalitat i, per tant, diguem-ne, el redactat, tot i que pugui col·locar-se,
s'ha de complir.
Es pugui canviar el verb, en qualsevol cas, es retira vetllar i s'incorpora a aplicar.
Que per Àngels Parés doncs, té una intencionalitat més ferma
sobre
sí. El compliment de la mateixa. Entrem ja en l'apartat econòmic, que va ser l'únic apartat destacat, podríem dir, del ple d'ahir a la nit. Per una banda, es va procedir a una aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit i a continuació es va aprovar la concertació d'un préstec amb Caja Madrid per l'import de 3.858.000 euros. Els dos punts, com són dos punts de l'àmbit econòmic, sentirem junts amb la votació del primer i la lectura per part de la secretària del segon, però val a dir que Jordi Mas de Convergència i Unió va explicar que l'informe de la intervenció sobre el primer dels punts no hi ha ja diners per pagar els interessos dels crèdits, segons va explicar, i que això ha implicat doncs, diverses operacions que han permès rebaixar 135.000 euros de retribucions a funcionaris de Seguretat Ciutadana, i va preguntar doncs, d'on sortia això. Aleshores,
quina rebaixa s'havien efectuat?
Sí, Carme Prat, la regidora d'Hisenda en aquest cas, va explicar que el 2008 hi ha hagut una important contenció en l'apartat de recursos humans, s'ha estat contemplant tot i això ha permès una important borsa d'estalvi que ens doncs, han servit per recuperar, rescatar aquests diners doncs, de la modificació de crèdit. Això, el primer dels punts. El segon és on doncs, van aturar-se més els regidors, doncs aquesta concertació d'un préstec de 3.858.000 euros que deixa el percentatge d'endeutament de l'Ajuntament en un 117%, 7 punts per sobre del màxim permès per la Generalitat. Això, en principi, no té una implicació legal important, tenint en compte que hi ha un pla de sanejament vigent, un pla de sanejament que implica la supervisió de la Generalitat de totes les operacions econòmiques que faci l'Ajuntament. Per tant, el 117%, és a dir, estar per sobre del 110% implicaria una supervisió de la Generalitat, però com ja hi és, doncs és la Generalitat la que continua autoritzant aquestes operacions de crèdit.
O sigui, perquè tothom ens entengui, la Generalitat li està dient a l'Ajuntament que li permet aquest endeutament del 117%.
Ah, exacte.
Almenys fins, tant, fins avui.
Aquestes concertacions de crèdit. Els diversos grups de l'oposició van criticar doncs la gestió econòmica i financera que porta l'equip de govern de les xifres municipals, per, sobretot doncs, per les últimes concertacions de crèdit. Convergència i Unió va valorar, ho tinc apuntat, en més de 15 milions d'euros els crèdits que s'han demanat al llarg d'aquesta legislatura i que doncs s'han incrementat els crèdits que ja s'estaven abonant, fins i tot aquest crèdit que té una carència de 2 anys, un període de carència de 2 anys, és a dir, no s'ha de començar a pagar fins d'aquí a 2 anys, també va ser valorat negativament per diversos grups de l'oposició doncs pel fet que aquest crèdit se'l trobarà sencer el proper que li toqui governar. Això és el que, les consideracions ara les sentiran, són bastant més llargues, però bàsicament eren aquestes. L'equip de govern va respondre que aquests 3 milions i mig, més de 3 milions i mig d'euros, formaven part del pressupost d'aquest any, d'una operació de crèdit que ja estava prevista en el pressupost de més de 5 milions i de la qual només s'havia concertat 1 milió i escaig en una operació anterior i, per tant, doncs, que fins a l'octubre no s'ha necessitat aquesta segona part de l'operació i, per tant, que era un crèdit previst. L'equip de govern també es va defensar sobre el tema de l'endeutament dient que, tenint el tutelatge de la Generalitat, doncs que s'està seguint el camí d'aquest pla de sanejament i també va defensar el nivell de les inversions que s'estaven portant a terme. Bàsicament, a partir d'aquí, el debat doncs, va anar sobre si era convenient o no incrementar la xifra del 110% de l'endeutament i sobre si era lícit o no aquests 2 anys de carència. Fins i tot, doncs, algun dels crèdits que al que es feia referència per sumar fins a 15 milions d'euros de crèdit, doncs un dels crèdits era del FOMIT, aquell famós crèdit de turisme per la bienalització, etc, etc, que era un tipus d'interès molt avantatjós per l'Ajuntament i això doncs va generar algun tipus de controvèrsia. Al final, doncs va haver una certa controvèrsia entre l'alcalde i Andreu Bosch, doncs va criticar políticament aquesta gestió econòmica del govern, diu, i és una qüestió que està al carrer, vostès gasten malament, va queixar-se fins i tot que la propaganda de Vila de Festivals estés penjada als carrers de Sitges i no estés penjada fora de Sitges, i aleshores doncs, això va motivar que Jordi Bagel li contestés que vostè no se n'entera. Això va molestar especialment a Andreu Bosch i va reclamar dret de rèplica, l'alcalde no li va concedir, va voler que es passés a votar i va acabar el punt així una miqueta doncs, amb una certa tensió. Exacte. Escoltem, per tant, doncs, totes aquestes intervencions. També, no ho hem dit, però Lluís Mercè i Jorge Carretero de Nou Horitzó i del Partit Popular respectivament també van intervenir, i qui obria el torn, en aquest cas, com sempre, el principal grup de l'oposició, Jordi Mas, de Convergència.
El recordem, primer el punt que fa referència a l'aprovació de l'expedient número 1, etcètera, etcètera, de modificacions del crèdit en el pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2008, i després el punt que fa referència a la concertació d'un préstec amb Caja Madrid per l'import de 3.800.000 euros.
La intervenció general d'aquest Ajuntament de 30 de setembre diu que en el seu punt 7è, i cito textualment, l'Ajuntament de Sitges a data d'avui no té crèdit suficient per fer front a les obligacions previstes fins a final d'any derivades de les operacions de crèdit concertades. És a dir, que no tenim per pagar els interessos dels préstecs que devem. Per fer front a aquests interessos, que cal pagar fins a final d'any i que pugen amb el seu total a 1.208.000 euros, només això, només d'interessos, havien consignat al pressupost una partida de 1.070.000 euros i, per tant, ara es genera una necessitat de finançament en quant a pagament d'interessos de 134.000 euros, que vostès arreglen eliminant 135.000 euros de retribucions als funcionaris. Ens agradaria saber què ha passat, que hi ha hagut tantes baixes de funcionaris que no ens hem assabentat o què ha passat realment, perquè segons la partida comprovem que són tots funcionaris corresponents a l'apartat de Seguretat Ciutadana, de Prevenció i Seguretat Ciutadana. I ens agradaria saber a què es deu aquesta rebaixa tan important. Gràcies.
Gràcies, senyora Carmen Prat.
Sí, bueno, yo lo comentaré desde el punto de vista de la gestión de servicios económicos, una gestión que se hace no para esta situación que comenta el señor Mas, sino para cualquier otra situación propia de la gestión, mover la bolsa de dineros que hay dentro del ayuntamiento. Es verdad que en la gestión de recursos humanos, donde durante este año, durante este ejercicio, en el 2008, se ha hecho una contención importante. Por un lado, se estaban contempladas posibles irregularidades, posibles bajas, una serie de cubrir pues bajas por embarazo, etcétera, etcétera, que no se han llevado a cabo. Entonces, eso unido a la gestión global del resto de recursos humanos, no solo en el área de la policía, siguiendo la misma filosofía, ha determinado una bolsa importante de ahorro. No esta es la primera vez. Creo recordar que en el pleno pasado también pasamos otra partida presupuestaria a cargo de esta misma partida. Entonces, es volver a repetir, dentro de los servicios de gestión económica, mover el dinero como creen oportuno.
Moltes gràcies, senyora Carmen Prat. Alguna paraula més? Passem a votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? A veure, ho tornem a votar. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
L'acord queda aprovat per 11 vots a favor, 4 vots en contra i 6 abstencions.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si escau, de la concertació d'un préstec amb la Caja Madrid per import de 3.858.481.000 euros.
Es proposa l'adopció del següent acord. Primer, aprovar la concertació d'un préstec pel finançament de les inversions incloses al pressupost per l'exercici 2008 amb l'entitat Caja Madrid, d'acord amb les següents condicions. Segon, condicionar el present acord a l'atorgament de l'autorització per part del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Tercer, condicionar la formalització d'aquesta operació a les corresponents modificacions de crèdit per dotar de crèdit suficient al capítol 3 del pressupost de despeses. Quart, aprovar la minuta de préstec que s'annexa. I cinquè, facultar l'alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per a l'efectivitat dels anteriors acords.
Paraules. Senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Quan l'anterior regidora d'Hisenda d'aquest govern, en aquesta mateixa legislatura, ens acusava de demagogia, deia que érem uns demagogs. Quan des d'aquest grup alertàvem ja del ritme trepidant d'endeutament que estaven agafant les finances municipals, deia d'alguna manera que no arribaríem mai al límit legal d'endeutament del 110%. Eren moments aquells en què ens trobàvem entre el 80 i el 90% d'endeutament i ella, amb molt bona fe, doncs, deia que no arribaríem mai al 110%. Realment el que dèiem nosaltres s'ha complert. No és que hàgim arribat al 110%, sinó que ara amb aquest nou crèdit que vostès tornen a demanar i que aprovaran, doncs ens posen ja al 117,7% d'endeutament. Ens acusaven de demagogs, però bueno, la realitat al final posa tothom al seu lloc. Ara, més recentment, aquests darrers dies, ens han acusat de deslleials per haver presentat al poble de Sitges les nostres propostes de mesures anticrisi, no? Unes mesures de xoc que permetrien apaivagar en la mesura del possible l'impacte de la crisi global sobre les butxaques dels sitgetans. No? Davant la passivitat del seu govern, és el nostre deure i la nostra responsabilitat com a oposició proposar mesures per ajudar els ciutadans. Amagar el cap sota l'ala, com fa el seu govern, no ajuda gens a generar la confiança necessària per establir a tots els nivells una certa estabilitat al sistema. No? Ens sobta també com en debats televisats a la televisió comarcal sobre la crisi en municipis de la comarca no hi hagués representació del nostre municipi, no? S'equivoquen realment si volen fer creure a Sitges que aquí tot va com una seda, que aquest ajuntament no li afecta la crisi. Com hem dit sobradament, cal afrontar aquest moment amb la màxima responsabilitat i amb consens i unitat. Celebrem, de totes maneres, celebrem que ara ens hagin demanat consens per elaborar un pressupost pel 2009 que respongui a aquesta nova situació econòmica derivada de la crisi financera mundial. I ens hem assegut a dialogar i a negociar i posarem tots els nostres esforços en arribar a una situació òptima pel bé del poble de Sitges i que per nosaltres realment no serà. Sobre el punt aquest concret que porten avui al ple, no? La concertació d'un nou crèdit per valor de 3,8 milions d'euros amb Caja Madrid. I al respecte els voldria recordar el que vostès mateixos deien fa només 5 mesos, no són coses que m'invento, vostès mateixos fa 5 mesos, en el ple del mes de maig, quan van aprovar el pla de sanejament financer 2008-2011, deien en un informe d'alcaldia de 23 d'abril que les úniques modificacions que es proposaven al pressupost 2008 eren la formalització d'un crèdit de 6 milions d'euros, que ja van aprovar el mateix dia 5 de maig, i un crèdit de 3,5 milions d'euros amb Dexia Sabadell, que ja van aprovar el ple del mes de juny, juntament amb un altre crèdit d'un milió d'euros amb Caixa Catalunya. A l'informe d'alcaldia no sortia cap altre crèdit. Amb aquest, doncs, amb aquest nou crèdit d'ara, si sumem des del mes de maig, ja són 6, 3,5, 1, 3,8, ja són gairebé 15 milions més de deute en només 5 mesos. Realment anem per Guinness. Aquesta escalada del deute ha fet que a hores d'ara ens situem en un deute de 48,7 milions d'euros. Realment una xifra espectacular. Quan els ingressos corrents de l'exercici anterior liquidat són només de 41 milions d'euros. Aquest fet s'agreujarà molt quan tinguem ja disponibles els ingressos liquidats el 2008, que segur que seran inferiors que l'any passat. I encara s'agreuja més quan comprovem, com detalla l'informe de la intervenció general, que no tenim capacitat d'estalvi i que cada vegada anem a pitjor. En aquell mateix ple, quan tractàvem el tancament de comptes del 2007, on vostès defensaven que havien arribat a una ràtio d'estalvi net de 1,44% positiu i a una ràtio del deute viu del 86%, doncs bé, en tan poc temps ja estem a l'altra banda de la muntanya, quasi en caiguda directa, no? En un estalvi net del menys 3,52% negatiu hi ha un deute del 117%. Realment no podem estalviar perquè gastem molts més diners dels que ingressem, no? Creiem també que hauríem de fer una revisió del Pla de Sanejament Financer 2008-2011, que van aprovar fa només 5 mesos. Varen preveure pel 2008 un deute de 40 milions d'euros, quan ara mateix ja anem pels 48 milions. Per tant, hauríem de, com a mínim, revisar el que vostès preveien, no? S'estan saltant a la torera el pla de sanejament financer, no compleixen el que van dir, i ja només per últim voldríem la confirmació de l'equip de govern que aquest nou crèdit de 3,8 milions d'euros que es demana a Caja Madrid inclou 2,2 milions d'euros que es dedicaran encara a les despeses del mercat municipal. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mas. Senyora Carmen Prat. Senyor Carretero, perdó.
Gràcies, senyor alcalde. Nuevamente nos traen aquí a aprobación la concertación de un crédito de este consistorio con una entidad financiera, en este caso, como ya se ha dicho, Caja Madrid, por un importe de 3,9 millones de euros, que en números redondos, traducido a las antiguas pesetas, son unos 643 millones de pesetas. Y haciendo también memoria, también se ha dicho ya, este año ya se han solicitado créditos por valor de prácticamente 15 millones de euros, que nuevamente traducido a pesetas son casi 2.500 millones de pesetas. El endeudamiento de este consistorio ya supera el 110% establecido como tope por la legislación vigente, y uno son 117, por lo cual ustedes tienen, como bien viene reflejado en el dictamen que nos ocupa, que solicitar permiso a la Dirección General de Política Financiera de la Generalitat de Cataluña. Remarcar que este endeudamiento nada tiene que ver con la crisis actual económica. Presumiblemente, a pesar de los nefastos ratios, como se ha mencionado aquí, que nos presentan, y siendo con mucho los peores valores en muchos años, resultado de una inadecuada, por no decir nefasta, gestión económica, les será permitido endeudarse a niveles aún mayores, para así poder capear momentáneamente el temporal que se le viene encima. Y este momentáneamente muchos nos tememos que será efímero. El dinero que ingresen por este crédito no les va a durar casi ni 24 horas. Lo van a tener que emplear inmediatamente para tapar los numerosos agujeros económicos resultado de su gasto excesivo y descontrolado. Ya se lo venimos diciendo varios plenos anteriores. Ustedes gastan sin control ni mesura. Y ahora, en la nueva coyuntura económica, se está destapando lo que ya venimos denunciando tiempo atrás. Para más inri, ustedes tampoco han sabido adaptarse a la situación económica actual y se escudan en el presupuesto para solicitar este nuevo crédito. Parece que el presupuesto no se puede tocar y hay que cumplirlo a rajatabla. Señores, cuando ustedes elaboraron el presupuesto, la situación era una y la realidad a octubre de 2008 es otra. El presupuesto es, además de una expresión de voluntades, una herramienta de gestión y, si las circunstancias lo requieren, se ha de modificar y adaptar. Y desde este grupo municipal creemos que las circunstancias actuales justificarían una mayor contención presupuestaria. Pero ustedes tiran por la directa y siguen endeudando más y más este consistorio. Claro que, pidiendo créditos con 2 años de carencia, conceptualmente inaceptable para las inversiones a las que se supone va dirigido este crédito, se aseguran de que los platos rotos los pague el que venga después. Lo gasta su gobierno y que lo pague el siguiente. Estrategia ya conocida que la vienen practicando desde siempre. En definitiva, y para terminar, nuestro grupo municipal, Partido Popular de Sitges, no va a apoyar el presente acuerdo por los motivos anteriormente expuestos y que se resumen en que ustedes siguen gastando sin control y este crédito únicamente contribuirá a seguir alimentando su nefasta política económica y su política clientelar. No están a la altura para adaptarse a la actual situación económica del país y del municipio. No han reaccionado ni han actuado para corregir las desviaciones presupuestarias y únicamente nos presentan la vía del endeudamiento para cumplir un presupuesto que se ha quedado obsoleto a tenor de la actual realidad económica. No son valientes para afrontar los recortes necesarios en el presupuesto y no son responsables, ya que asumen niveles de endeudamiento que hipotecarán la posibilidad de hacer frente a futuras necesidades del municipio en años venideros. Por todo ello, nuestro grupo municipal se posiciona totalmente en contra del acuerdo propuesto en este punto del orden del día. Gracias.
Muchas gracias, señor Andreu Bosch.
Gracias, señor alcalde. Possiblement, en la meva intervenció, algunes de les coses que diré ja han sonat en aquesta sala, no? Però la realitat és que el nostre grup no pot fer altra cosa que repetir alguns dels arguments, encara que no afegirà de nous, dels que han sortit aquí. El primer de tot és que ens preocupa que un ple més, un préstec més. O sigui que realment anem a préstec per ple, pràcticament. Nosaltres hem comptat 6 milions del mes de maig, 3 milions i mig i més 1 milió i mig, més 1 milió 100 del mes de juny, més aquests 3 milions 800 són 14 milions 400.000 euros. 14 milions 400.000 euros. Que dit en pessetes, perquè molta gent, quan diu 14 milions, bueno, no sé, és que ja m'hi perdo, no? Són 2.324 milions de pessetes, de les antigues pessetes. És a dir, una barbaritat. I això, tenint en compte que ja tenim deutes vius anteriors i que l'estalvi net negatiu ens ho posa difícil per pagar, creiem que és una temeritat adoptar aquesta decisió de prendre, d'agafar un nou préstec. Creiem que és un error. Ja hem dit anteriorment que el camí no és demanar més préstecs, el camí és ser racional, ser auster i retallar les despeses. També ens preocupa una altra de les coses que s'ha dit aquí, els dos anys de carència, que és allò, nosaltres gastem i que paguin els altres, els que venen. I també ens preocupa moltíssim que ja haguem anat molt més enllà del 110% d'endeutament que representa la tutela de la Generalitat i que aquesta tutela no serveixi per frenar justament aquest préstec. És a dir, estem en el 117% d'endeutament, és un endeutament gravíssim. Però a més, estem preocupats perquè si aquest any que les finances municipals els ha anat tan bé des del punt de vista d'ingressos, estem així, com estarem l'any que ve? Quan dic això, només tinc per llegir les paraules d'Armand Paco, regidor de l'Ajuntament, en la premsa comarcal. Diu, textualment, a Vilanova han recaptat 500.000 d'euros en concepte de llicències fins a data d'avui. Nosaltres estem en una xifra molt important de gairebé 2.800.000 euros. És a dir, que estan a un 80% de la realització del que teníem pressupostat gairebé, o sigui, complint els objectius i demanant préstecs pels descosits. Doncs això em preocupa, sincerament. I crec que molts ciutadans tenen raó d'estar preocupats per això. Per tant, doncs nosaltres votarem que no a aquesta proposta. Gràcies.
Senyor Mercè.
Aquí ja s'han dit bastantes coses amb el sentit de tal com està l'endeutament, dels coeficients de l'endeutament i tal. Jo em voldria remetre a un altre dels temes, que és el següent. Aquí, d'aquests 3 milions i escaig, dos van a parar per pagar al mercat. I jo pregunto, dels 6.500.000 que Mercadona té que anar liquidant, què s'han fet? Ah, vull dir, llavors, si les certificacions, aquelles famoses certificacions que cada vegada tenen que anar pagant, llavors on estan aquests diners per liquidar això? Perquè és que si no, no ho entenem, no? I per això m'agradaria que m'aclareixin aquest tema. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercè. Senyora Carmen Prat.
Sí, gracias. Intentaré explicar este préstamo de 3.800.000 para tranquilidad de la oposición y sobre todo para tranquilidad del ciudadano. A ver, cuando en el 2008 se aprobó un presupuesto, estaba incluido este préstamo como préstamo para inversiones de 5.100.000 euros, de los cuales solo se utilizaron 1.100.000 y pico o 200 y pico, y el resto, como no era necesario, no se ha utilizado hasta este momento. Estamos hablando de un préstamo para el 2008 que se pide en octubre. No se habrá hecho tan mala gestión cuando lo estamos pidiendo en octubre, a 2 meses de acabar el año. Estaba recogido en el presupuesto del ayuntamiento como tal, quedaba reflejado en el plan de saneamiento. Ahora, indudablemente, para tranquilidad de todos y sobre todo para la tranquilidad del equipo de gobierno, que es lo que lleva haciendo desde hace 5 años, estar tutelados, primero se pidió un plan de saneamiento y creo recordar que hemos salido del mismo con equilibrio y nos hemos introducido en otro plan de saneamiento por decisión propia para estar tutelados. Saldremos de este plan de saneamiento exactamente igual. En el plan de saneamiento estaba recogido. Ahora pediremos el informe preceptivo a la Generalitat y la Generalitat informará para tranquilidad de todos. Esconderse por algunas de las afirmaciones que se ha dicho, nunca. Nosotros traemos todos los problemas al pleno, las decisiones y las peticiones. No hay ninguna forma. Estamos en todo momento defendiendo un plan de inversiones para el futuro del municipio, para obras importantes del municipio, obras que en estos 5 años, porque no me parece justo remitirnos a los últimos 6 meses, sino en estos 5 años, se han asumido íntegramente por el ayuntamiento, por este equipo de gobierno, y se ha dado fiel pago de ellas. En ningún momento ha habido ninguna contribución especial al ciudadano. Hay muchísimos ayuntamientos que querrían hacer lo mismo. Nosotros lo estamos haciendo y estamos respondiendo. Para tranquilidad de todos, vuelvo a repetir, estaba dentro del presupuesto. ¿De acuerdo? Cuando ustedes hablan de 6 millones, estamos hablando de un FOMI, que no tiene nada que ver con un préstamo hipotecario, no es una hipoteca. Acaba siendo un préstamo, pero viene derivado del Ministerio de Turismo por otros conductos. O sea que a mí me gustaría poner cada punto en su sitio. ¿De acuerdo? Yo creo que remitiría este debate al informe de la Generalitat de Cataluña, al informe del Pla de Sanejament. Gracias.
Muchas gracias. Buena palabra más. Sí.
No, gràcies a les explicacions de la regidora. Realment el pla de sanejament financer no és que el decideixin per estar més tranquils, sinó que es veuen obligats degut als resultats financers. Vull dir que no és una cosa que sigui avui ara el fem o ara no el fem. Estan obligats i per això el fan. No? Clar, respecte al estava demanat el 2008, sí, òbviament estava aquest préstec, que en veritat la partida és 2.450.000 euros, estava com a crèdit al seu pla d'inversions. Però tantes coses han canviat, també podien haver canviat aquesta, no? Vull dir, realment no, que estava no és cap motiu per vostès perquè és complir-ho o no complir-ho. I una mica també seguint la línia del senyor Marcet que deia, no? Realment ens agradaria veure els cèntims del mercat, perquè ja en el ple del juny van fer una modificació del programa d'inversions amb el projecte del mercat, on te sortia aquest crèdit, òbviament, sortia bueno, el monto total de quasi 10 milions d'euros del projecte del mercat, hi havia també unes partides de venda de patrimoni, per tant ens agradaria aclarir una miqueta com d'on te surten aquests números del mercat. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula més?
No, bueno, sí. Jo no el dono per contestar, senyor Claudio.
Sí, el mercat.
Bueno, es que en este momento en los servicios económicos no han llegado todavía ni las últimas certificaciones ni nada del mercado. Entonces yo esto pediré los informes, hablaré con los responsables y los tramitaremos. En ningún momento los 3.800.000 que ahora pedimos no estamos diciendo ni que en un mes o dos se gasten ni a dónde van a cubrirlos, sino están pedidos para hacer el análisis que tenemos del estado de las inversiones e ir aplicándolos poco a poco. Yo en el momento que tenga el cierre del mercado se lo haré llegar.
Bien. Senyor Drabosch.
Sí, per al·lusions, dir-li a la Carme Prat que aquests 6 milions a què fa referència, és un préstec fòmit, doncs sí, és un préstec diferent, però sigui fòmit o sigui fumut, el que és fumut és que ho haurem de pagar igual, m'entén? O sigui que al final els diners s'han de pagar igual.
Molt bé, deixem contestar-li, a més en pessetes, com vostè fa. Seran 1.000 milions que es destinaran a la via pública d'aquest poble. 1.000 milions de pessetes. Per això està demanat. Està demanat per fer alguna cosa important pel poble. I que quedi molt clar, són 1.000 milions de pessetes, com vostè diu, destinats a la via pública, sobretot al centre del poble de Sitges. Que això és important que també ho sàpiga les persones. I després, contestant a Convergència de deslleialtat. Jo no voldria remeter-me a això. Primer, per respecte a les persones que no han sigut deslleials, els altres portaveus, per respecte. Però mesures, clar que en tenim, i un pla que el tenim, però jo pensava que amb el seu cap del grup municipal, que en privat havíem parlat diverses vegades d'aquest tema, doncs podríem establir una relació de treball abans d'anunciar cada un. Vostès van fer l'anunci de les mesures i, lògicament, nosaltres jo no les faré aquí. Com vostès saben, les tenim. Perquè les coneixen, no? Les tenim. L'únic que nosaltres, per respecte als diferents portaveus que hem tingut ja reunions, esperem doncs, si arribem a un consens que, com vostè sap, jo desitjo, perquè és un tema important. Perquè les mesures no només són internes, les mesures són pels temes socials, pels temes del sector econòmic d'aquest poble, pels ciutadans i, per què no, per millorar, que és el que ens toca també, la gestió interna. I no les he fet públiques fins que no arribi aquest moment de treball conjunt que estem en aquest moment treballant. I desitjo que una vegada les tinguem, si les fem conjuntes, pues, ens felicitarem tots i podrem fer-ho tots aquí en el ple, i si no, pues, cada un proposarà les seves. I lògicament el govern doncs, aplicarà les que toquen, que en aquest moment les tenim bastant clares i el que estem és negociant amb aquest tema. No volem fer res més. Senyor Miquel Forns.
Gràcies, senyor alcalde, sí, per al·lusions directes. El concepte de lleialtat que té el Partit Socialista i el que té Convergència i Unió no veig que sigui el mateix. Nosaltres, per lleialtat, entenem guardar escrupolosament la fidelitat deguda que ens devem com a institució, com a oposició, com a govern. Nosaltres no creiem que en cap moment haguem estat deslleials, perquè sortir a l'opinió pública, sortir als nostres ciutadans i explicar quines propostes de forma transparent s'haurem a la taula a defensar en tant que Convergència i Unió i els altres grups doncs en tant que la seva pròpia formació defensar les seves, no entenem que això sigui una deslleialtat al govern fer-les públiques per després seure a negociar. Nosaltres no ens hem tancat en cap moment les portes al diàleg, precisament vostès ens han fet una oferta a tots els grups per seure i parlar i debatre les ordenances fiscals de 2009 i el pressupost 2009, i allí ens tindran. El nostre compromís és aquest, seure. Seure i parlar-ne i mirar quins punts d'acord podem trobar. Estem d'acord en què hem de buscar el consens. En el que no estem d'acord és que hi hagi silenci de la pluralitat política que està representada en aquest consistori. I per tant, per això li dic que el concepte de lleialtat que tenim els dos grups és diferent. Nosaltres no considerem en cap moment que hem estat deslleials. Gràcies.
Alguna paraula més? Senyor Gavi Serrano.
Gràcies, alcalde. Jo no entraré en la deslleialtat o no deslleialtat de Convergència i Unió, però sí, a mi em sembla que no és de rebut que el senyor Mas es digui que m'ha amagat el cap sota l'ala, perquè les propostes les tenia Convergència i Unió. I no, estava, i no tenia únicament les propostes d'ordenances o del pressupost, si tenia mesures de xoc. I nosaltres volíem consensuar amb la resta de formacions polítiques mesures de xoc amb el tema de crisi. I per tant, em sembla molt deslleial que es digui que amaguem el cap sota l'ala.
Senyor Mas.
Per al·lusions directes, em sembla que vostè no entén el que estan negociant. Vull dir, pregunti-ho perquè no sap el que estan negociant. Nosaltres demanàvem, continuem demanant, mesures de xoc. Mesures de xoc vol dir mesures ràpides, eficients i immediates. El que ens proposa negociar això és el pressupost 2009, que em sembla molt bé i ho farem. Però són dues coses diferents, no confonguem. Mesures de xoc són mesures que s'han de fer ja. I el que vol dir cap sota l'ala vol dir que no es pot estar passiu durant tant de temps quan molts altres municipis de la comarca han fet propostes de reducció de pressupost, han fet propostes de reducció de despesa corrent i aquí no sabem res. Són dues coses diferents, no es confonguin. Mesures de xoc és una cosa, també les volem i ojalà les fessin. Mesures pel 2009 són unes altres que també les negociarem si vostès volen.
Moltes gràcies, senyor Sacabat. Ho vol demanar la paraula, oi, senyor?
Sí, gràcies. Bé, jo per matisar les paraules del senyor alcalde en relació al tema dels 6 milions d'euros que han de servir per la via pública, en el fons del fons, en aquest préstec que estem parlant ara, hi ha una qüestió que està en el carrer, i és que vostès gasten molt i gasten molt malament. I la realitat, exemples n'hi ha hagut des del començament de la legislatura, des de l'endreça d'un centre de disseny que ja estava bé, que no tenia goteres, que estava en perfecte estat, quan hi ha altres edificis municipals que estan caient a trossos. O, per exemple, un exemple, és una anècdota, però bueno, és l'últim que hem vist pels carrers. Sitges, vila de festivals. Aquí és on s'ha d'anunciar que Sitges és vila de festivals. No entenem el sentit de gastar uns diners inútilment. Perquè què esperen? Que passi un gran magnat per la carretera i que vegi Sitges, vila de festivals. Ah, mira, aquí fem un festival. No. Escolti'm, si volen fer festivals, vagin a anunciar-ho a on toca, no aquí, pels carrers, gastant inútilment els diners del contribuent.
No debatré amb vostè perquè no s'entera del que és Sitges, vila de festivals. No s'entera. I després, el concepte de despesa, doncs el millor el tenim diferent. I és lògic que el tinguem diferent. Però el que sí que vull destacar és, no parlaré més de la deslleialtat, sinó del compromís d'aquest alcalde de treballar conjuntament i per trobar unes, no només mesures de xoc, trobar unes mesures per solventar el problema que vostès han llegit a tot arreu dels ajuntaments en crisi, a l'avantguàrdia, a la primera plana. No estem parlant només de l'Ajuntament de Sitges. I la veritat, jo crec que el guant que nosaltres vam tirar a tots els grups era per treballar i per no precipitar-nos. Amb tot el respecte, jo crec que les precipitacions són dolentes en aquests moments. Queden molt bé, demagògicament, queden molt bé. Però la qüestió és tindre un pla seriós, consensuat, tant amb tots els grups polítics, si és possible, i també amb altres sectors de la ciutadania. Aquí no es pot només parlar de que nosaltres tenim les solucions. Crec que les solucions són globals, en el sentit de l'Ajuntament de Sitges, i en el carrer també estan. I per això el que estem buscant nosaltres és aquest pacte. Esperem que així sigui. I la veritat, sí que hi ha pressa, però tampoc ens podem, com he dit, precipitar a posar una sèrie de coses que després tinguem que rectificar. Estan succeint canvis molt importants, tant interns com externs. Jo crec que la qüestió val la pena reflexionar-la i parlar-ne bastant i dialogar-la. I en aquest procés estem, i espero i desitjo que continuem així. Per què? Perquè les mesures de xoc, perquè les mesures es veuran reflectides en les ordenances i en el pressupost, que és l'eina més important, com ha dit el senyor Carretero, que pot veure's el canvi important d'aquesta línia del govern en quant a gestionar millor els recursos de l'Ajuntament en aquest nou procés que estem vivint tots. I aquesta és la nostra proposta. Dit això, passem a la votació. Vots a favor de la proposta? No, per favor, ara ja no.
Però jo crec que...
Però què li he dit a vostè ara?
Vostè ha actuat incorrectament. Vostè ha faltat el respecte a un regidor i ara no li permet la resposta. I a mi em sap greu, perquè no per mi, sinó per la democràcia, m'entén?
Senyor Andreu Bosch, passem a votació. Vots a favor de la proposta?
Onze i tres.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I això és el vermut. Pensin que l'important de tot eren els dos punts, la votació d'aquests dos punts, com els comentàvem, l'aprovació inicial d'aquestes modificacions de crèdit del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2008 i, per altra banda, la concertació d'un préstec amb Caja Madrid per import de 3.800.000 euros. Però aquest diguem-ne, estira i arronsa entre Andreu Bosch i l'alcalde Jordi Baiget va continuar a l'apartat dels pregs i les preguntes, perquè Andreu Bosch va ser el principal protagonista d'aquest apartat. Abans, però, en Joan ens volia fer venir un altre dels punts que hem passat. El que passa és que no va ser motiu de debat.
No va ser motiu de debat, simplement el citem. Ja es va aprovar també l'assumpció de despeses d'advocat i procurador de l'alcalde Jordi Baiget en un procés de diligències prèvies al jutjat d'instrucció número 2 de Vilanova per una demanda laboral. Val a dir que l'alcalde pot ser citat en ocasions d'aquestes i aleshores la corporació assumeix la seva defensa jurídica.
No ha estat el primer alcalde que ha viscut un cas d'aquests, ni el primer regidor tampoc. Apartat de prets i preguntes.
Apartat de prets i preguntes.
He dit prets, sí que he dit prets.
Sí, però és prets.
Prets.
Doncs va començar aquest apartat amb una resposta, podríem dir, conjunta, perquè tots els grups de l'oposició havien preguntat per el tema de l'expedient informatiu sobre per què havia passat el que havia passat al carrer Àngel Vidal. L'alcalde ja havia dit en ocasions anteriors que quan tingués la informació la faria vinent al ple i ahir ja tenia aquesta informació. L'expedient no està tancat perquè encara queda el torn d'audiència que es diu de les persones implicades bàsicament sobre les que s'atribueix la responsabilitat que passés el que va passar. Però, de tota manera, només falta aquest tràmit. No va, per tant, l'alcalde entregar encara l'informe definitiu, perquè legalment no podia, però sí que va explicar les conclusions d'aquesta comissió que ha investigat el que ha passat. Bàsicament, tres patologies es van detectar: manca d'adherència, trencament de la llosa de formigó i aixecament. Totes elles, probablement, majoritàriament, ara ho sentiran més concretament perquè ho llegia l'alcalde de l'informe, però l'ús de materials incorrectes per desenvolupar la funció a la qual anava destinada. Els responsables es divideixen en cadascuna de les patologies, però entre els responsables hi ha els redactors del pla de bienalització, els redactors del projecte concret del carrer Àngel Vidal, els directors d'obra i el mateix contractista. Tots ells encara estan en tràmit d'audiència, és a dir, encara han de donar les seves explicacions, però en principi la comissió ha establert que la responsabilitat és d'aquests quatre ítems, perquè són més d'una persona en cada cas. Això implicarà, per una banda, la incoació d'expedients disciplinaris de recursos humans de l'Ajuntament, perquè alguns d'aquests responsables són treballadors de l'Ajuntament. Per altra banda, expedients per danys i perjudicis als externs, és a dir, a la gent que hagi estat contractada de manera externa, i per altra banda, la demanda del contractista perquè repari allò que és responsabilitat del mateix contractista.
O sigui que, perquè tothom ens entengui, l'obra del carrer Àngel Vidal ha aixecat no només polseguera, sinó que repercussions i conseqüències des del punt de vista diguem-ne, de tots i cadascun dels responsables que varen participar en la construcció d'aquesta obra.
O com a mínim bona part d'ells.
Bona part d'ells. Com a mínim els de dalt de tot, per dir-ho així.
Repeteixo, els responsables serien els redactors del pla de vianalització, no es van dir noms, eh?
No.
Redactors del pla de vianalització, els redactors del projecte, la direcció d'obra i el contractista. És a dir, que gairebé tothom...
Sigui l'àmbit municipal o sigui l'àmbit privat, que varen participar en l'execució d'aquesta obra.
Segons va explicar la secretària, probablement aquest tràmit d'audiència, aquest tràmit final que queda per fer, aproximadament en el termini d'un mes quedaria resolt i, per tant, les conclusions d'aquest informe serien les definitives. Escoltem, per tant, l'explicació sencera i després alguna qüestió que se li van fer per part d'algun dels regidors de l'oposició de l'alcalde Jordi Baget sobre aquest expedient.
L'expedient està... conclòs, el que passa que, com que encara hi ha de donar audiència a presumptes responsables d'aquesta obra, doncs fins que no tinguem l'audiència no podrem lliurar l'expedient segons el secretari. Sí, és així, el tràmit és així. El que passa que sí que jo volia explicar els resultats d'aquest expedient. Senyor Carretero, no és que jo no vulgui donar-li, sinó que hi ha un procés i és lògic que les persones que en aquest moment pues, tenen una responsabilitat puguin defendre's, només faltaria, no? I per això se'ls ha de donar audiència. I mentre no se li doni aquesta audiència i ells no hagin pogut doncs, explicar-se, no podem donar l'expedient segons la secretaria. Però sí que jo puc donar ja les conclusions de l'informe per no dir-los a vostès, pues, miri, esperin-se a vegades d'això, les conclusions finals sobre els responsables. Faré un resum, perquè l'expedient és llarg i complex. Espero que el resum sigui entenedor per tothom. I parlarem primer de les patologies. S'han trobat tres patologies. La primera patologia és una manca d'adherència de les peces de pedra a la banda dreta de la canal. La segona patologia és l'aixecament de la llosa de formigó de la banda dreta de la canal i trencament de la canal. I la tercera patologia, sensible aixecament de la cota del paviment de la banda dreta de la canal, pendent de reparació. Això ho tindran tots vostès en els expedients, ho podran veure i se li lliurarà. Les causes de la primera patologia, que repeteixo, és la manca d'adherència de les peces de pedra a la banda dreta de la canal, és la utilització de l'element constructiu de la canal. És a dir, s'ha utilitzat un element constructiu de la canal que ha causat aquesta patologia. La manca d'adhesió de les peces de granit del paviment amb les xapes metàl·liques. I la manca de contacte del fonament de formigó amb les lloses de formigó de base amb dues bandes de la canal. Segona patologia. Manca de previsió de juntes de dilatació en previsió de l'utilització del morter de la marca SICA que es va aplicar per solucionar el problema d'adhesió entre les peces i les xapes metàl·liques. I tercera patologia, la utilització d'un morter expansiu que provoca que part del paviment es situï a una cota sensiblement més elevada. La primera patologia té una sèrie de responsables i aquests responsables són com els responsables del pla de petrolització del centre de Sitges pel que fa a la incorporació de l'element de la canal en el projecte de pavimentació del carrer Àngel Vidal. També els redactors del projecte desglosat d'urbanització del carrer Àngel Vidal de Sitges per les mancances del projecte en relació a la solució constructiva de l'adhesió de les peces de granit amb les xapes metàl·liques de la canal i la direcció facultativa de l'obra. La segona patologia té també els seus responsables en la direcció facultativa de l'obra i la tercera patologia té el contractista com a responsable de l'utilització d'un morter expansiu en l'última reparació sense autorització de la direcció facultativa. O sigui, cada patologia té els seus responsables i els responsables, perquè quedi molt clar, són tant els redactors del pla de petrolització com els redactors del projecte de l'urbanització del carrer Can Vidal com la direcció facultativa com també l'empresa contractista per la utilització del morter expansiu. La proposta de resolució és ordenar els recursos humans, la incoació dels expedients que corresponguin als efectes de determinar les responsabilitats, si s'escau, per part de negligència o descuit, dels diferents responsables. Ordenar el servei també de contractació, la incoació d'un expedient de responsabilitat per danys i perjudicis per determinar la responsabilitat també de les diferents empreses. Ordenar també al contractista i a la direcció facultativa de l'obra que es dugui a terme la reparació del carrer causada per la utilització del mur expansiu i ordenar al director de l'àrea de territori, paisatge, medi ambient i espai urbà que produeixi la liquidació de l'obra i del contracte i a la determinació de l'abast econòmic de les patologies aparegudes. Ara, com he dit abans, tot aquest procés passa perquè tots els que estan en aquest moment dintre com a responsables doncs, són cridats a audiència perquè expliquin i puguin doncs, explicar les seves defensa o els seus arguments perquè s'acabi doncs, posant l'expedient disciplinari o l'expedient de contractació i responsabilitats. D'acord? Jo com que és un tema molt tècnic, l'expedient està, existeix, el podeu anar a veure qualsevol regidor en el diferent a la secretaria, però no se'l podem lliurar perquè tant el secretari com la secretària accidental en aquell moment van dir que no era el moment. Sí,
senyor. És un aclariment, senyor alcalde. Quan diu un expedient disciplinari aquí, com? Perquè aquests senyors no són funcionaris, aquests senyors són externs de la casa, no? Això no ho he entès, perdoni.
Director facultativa de l'obra, que estava...
És extern?
50% funcionaris o personal de la casa i 50% la directora facultativa. D'acord?
Una pregunta.
Sí.
El proceso que queda, ¿qué tiempo va a durar?
Senyora secretària.
La proposta de resolució que ha resumit l'alcalde es donarà, s'emetrà en els interessats en un període d'audiència de 15 dies, passat el qual es procedirà a la resolució de l'expedient i a partir d'aquí s'ordenarà la incoació d'aquests altres expedients que tenen, ara no sabria, no voldria concretar, però cada un d'ells un termini diferent, no? Però el que és la resolució de l'expedient informatiu, els 15 dies d'audiència i la resolució per Junta de Govern Local passats els 15 dies. No sé en quin moment coincidirà, però calculo que en menys d'un mes podria estar resolt l'expedient.
Estàvem aquí pensant quant de temps fa de la finalització de les obres, de la finalització, és a dir, de la segona part també, perquè recordàvem quan teníem aquí l'alcalde que feia precisament escandall i parlava d'això, que calia un informe detallat i exhaustiu de tota aquesta obra de dalt a baix, d'aquesta obra que alguns així més o menys sota voce voldrien allò que hi hagués una mica de màgia i fessin paf i estigués arranjada així de cop i volta. Saben que en aquest procés de finalització de carrer Jesús, cap de la vila, també s'intentarà acabar de resoldre aquesta part del carrer Àngel Vidal, que continua enfonsada per les raons que ja ha esmentat l'alcalde i que en el seu dia també es varen dir en aquesta taula, més o menys que no es va plantejar aquesta obra amb tota la seriositat que requeria un carrer de molt de pas i aquest sistema de canalització central que suposava una dificultat afegida en la concepció de la mateixa. Sigui com sigui, hi haurà, diguem-ne, responsabilitats que caldrà assumir, això és el que es va fer evident ahir en Ople, i encara queda, per tant, l'informe complet, diguem-ne, que a la llum pública i quines són les conseqüències de tot aquest procés.
Doncs, passat a pàgina d'aquesta primera pregunta, que no va ser pregunta, sinó que va ser directament una resposta de l'alcalde, entraríem ja en l'apartat de precs i preguntes. Avui, doncs, com tenim temps, doncs, ens ha vingut de gust de destacar-les. Moltes vegades hi ha preguntes interessants que se'ns queden menjades pel contingut polític del ple, però avui en podem destacar algunes. Per exemple, doncs, començava Miquel Forns de Convergència i Unió demanant que el govern presenti cada 3 mesos l'estat de l'execució del pressupost, doncs una miqueta per tenir també coneixement de com va. O, per exemple, i aquesta la sentirem, Miquel Forns preguntava sobre Mercadona i sobre la finalització de les obres del mercat nou, del mercat municipal. Marquero va respondre que en principi el procés d'obertura serà de la següent manera: el pàrquing abans del 31 d'octubre, les parades durant la primera quinzena de novembre i el supermercat probablement durant la segona quinzena de novembre, tot i que tenen discrecionalitat per obrir perquè això no està marcat en el contracte. Poden obrir doncs, quan els hi vingui millor, probablement aprofitant la campanya de Nadal. També Miquel Forns va preguntar, i això és la primera part de la pregunta, si l'Ajuntament té coneixement d'una informació que apareixia fa uns dies en un rotatiu, si Mercadona vol aprofitar aquestes obres per saltar-se la llei de comerç. Sembla ser que Mercadona ha tractat d'aprofitar determinades remodelacions per agafar supermercats de superfície més petita per tenir superfície a llocs on està esgotada la superfície comercial. En qualsevol cas, la resposta va ser que Mercadona s'instal·la a Sitges a complir tota la normativa i, per tant, doncs, l'Ajuntament no valora la política comercial que pugui portar a terme aquesta empresa. Escoltem, per tant, les preguntes i les respostes.
Donat que l'empresa Mercadona ha optat pel finançament i reforma integral del nostre mercat municipal i atès que aquesta podria ser una estratègia empresarial per tenir implantació en aquells municipis en els quals no queda superfície comercial disponible segons l'actual legislació, quina opinió els mereix la notícia periodística publicada a un diari nacional el passat 25 de setembre de 2008 que manifestava que Mercadona obria establiments en els mercats municipals per eludir la llei de comerç, citant el cas concret de Sitges?
Pues primer aquesta notícia és la primera notícia que tinc i després l'opinió que em dono, pues, lògicament és estar en contra d'aquesta situació, però si el senyor Marquero vol contestar, pues, és una notícia que desconeixem, eh?
Si voleu, en tot cas, escolta, a veure, senyor Forns, nosaltres no valorem les polítiques de les empreses privades en general i, per tant, Mercadona està aquí complint la llei i aquí entraríem a valorar la llei de comerç, les implicacions de la llei de comerç, que, com vostè sap, per incentivar les reformes del mercat municipal, i això es va fer en èpoques de Convergència i Unió, permetia l'apertura dels supermercats tipus, el que s'està fent a Sitges i que ha passat a molts pobles de Catalunya i que és positiu pels conjunts del mercat. Per tant, és positiu aquesta política des del punt de vista general, però a banda de la política que pugui tenir Mercadona, nosaltres no hem de valorar-la.
Sí, senyor.
Continuant amb el tema de la reforma del mercat municipal, després del variat ball de dates que ens han donat, amb carta inclosa als paradistes i propietaris, signada el dia 9 de setembre, anunciant l'obertura del mercat per l'1 d'octubre, i del retard considerable de les obres, els voldríem preguntar quin dia està previst que obrin les parades del mercat, quin dia està previst que obri l'establiment de Mercadona i quin dia està previst que els propietaris de places de l'aparcament del mercat puguin utilitzar les seves places.
Sí, senyor Marquero. Aniré del més a prop al més lluny. La obertura de l'aparcament del mercat, de la planta 1, 2, 3 i sobrecoberta, està prevista durant la setmana abans del 31 d'octubre. El 31 d'octubre em sembla que és divendres. Les parades del mercat podrien obrir la primera quinzena de novembre i a Mercadona la segona quinzena de novembre. Per aquest ordre. En tot cas, el conjunt de l'edifici estarà obert a finals de novembre.
Com us havien comentat, aquesta data de finals de novembre és la gairebé definitiva perquè s'obri tot l'equipament sencer, des de dalt, el pàrquing, fins a Mercadona, que com saben ha estat, en aquest cas, la principal vetlladora des del punt de vista econòmic de tot aquest procés de reforma del Mercat Nou.
Convergència i Unió també va preguntar sobre si s'està estudiant la requalificació d'Aiguadols del camp. La resposta va ser taxativa, no. I també va preguntar Miquel Forns sobre l'àrea residencial estratègica, sobre l'àrea. Sembla ser que, bé, per les declaracions que va llegir Miquel Forns de la nota que va enviar a la Generalitat, sembla ser o es desprendria la possibilitat que hi hagi àrees de segona fase i que els municipis als quals han quedat exclosos d'aquesta primera fase entrarien o podrien entrar en una segona fase.
O sigui, que la Generalitat no ho hagi descartat del tot, la possibilitat que Sitges pugui acollir en el futur una segona fase de l'àrea.
Efectivament. La resposta d'Armand Paco va ser, primer, doncs, la consideració de per què considereu, per què creu que la Generalitat no ha atorgat finalment aquest àrea a Sitges, després que tot el ple unànimament doncs, mostrés el seu rebuig que es fes una àrea residencial estratègica a Sitges sense haver-ho consultat prèviament amb el municipi. entre d'altres motius, doncs el fet que ja hi ha un parc de vivendes públiques previst bastant important, o la mateixa situació de crisi econòmica, el preu del sol, etc, etc. Però el que va explicar també Armand Paco és que tampoc es pot pronunciar més enllà d'això, perquè no s'ha rebut encara la comunicació oficial de la Generalitat a l'Ajuntament sobre com ha quedat resolta la moció que es va enviar, doncs, rebutjant el fet de formar part d'aquest pla. Escoltem, per tant, pregunta i resposta.
En declaracions al diari El Punt, el passat 7 d'octubre, el tinent d'alcalde, senyor Armand Paco, deixava entreveure que Sitges havia esquivat l'àrea residencial estratègica que ha planificat la Generalitat de Catalunya, coneguda com ARE, pel nostre municipi, d'acord amb el que havia expressat el ple unànim del nostre Ajuntament. Recordem que aquesta ARE proposa construir una zona d'habitatges d'una densitat mínima de 50 habitatges per hectàrea a la zona de la Plana i Santa Bàrbara. Consultat el comunicat de premsa que va emetre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat al respecte, el passat dia 3 d'octubre, les coses no semblen tan clares. Segons aquest comunicat, ara s'engegaran 94 àrees, en un total de 80 municipis. A la regió del Penedès, en aquesta primera fase, tan sols començaran les promocions de Vilanova i la Geltrú i de Vilafranca del Penedès. És a dir, s'han reduït en 7 unitats el nombre total d'àrees i, pel que sembla, la de Sitges, la tercera planificada inicialment al Penedès històric, és una d'elles. Segons el comunicat, el grup de Convergència i Unió entenem que el municipi de Sitges és un dels que, cito textualment, prefereix afrontar aquest projecte en una segona etapa de desenvolupament. Per tant, no és que Sitges hagi esquivat definitivament una àrea al nostre terme municipal, sinó que es construirà més endavant. Demanem, per tant, l'opinió clara del regidor Armand Paco al respecte i el pronunciament del govern. I també volem saber quina actuació emprendran per oposar-se a aquest fet. Gràcies.
Miri, el regidor certament és responsable del que diu, però no ho és del que no es diu o no es publica. A partir d'aquí, l'Ajuntament no esquiva, afronta els problemes de cara i fa partícip a l'oposició. Tant és així que hi ha un comunicat conjunt en relació a aquesta àrea residencial estratègica. Per tant, no posi més titulars en el diari d'aquells que no han sortit, no hem esquivat res. El que jo vaig dir és que no havíem tingut comunicació oficial per part de la Generalitat de Catalunya en el qual no es desenvolupava a l'àrea. I vaig donar 5 raons per les quals entenia com a regidor i com a membre del govern i d'aquest Ajuntament que no havia de prosperar la residència estratègica i que de ben segur vostè compartirà. La primera de totes, perquè la política d'habitatge d'aquest municipi va en marxa. Estem construint més de 200 habitatges de diferents modalitats, lloguer i compra-venda, i per tant no entenem que ara siguem afavorits en una àrea residencial estratègica. Segona, perquè no és el model que ha triat Sitges en el seu planejament urbà aprovat escassament fa 2 anys. Tercera, perquè hi ha un problema al darrere d'una àrea residencial estratègica com aquesta, que és la capacitat de mobilitzar econòmicament per part del promotor del sòl els recursos necessaris, i pensem que ara no és el moment. I quarta i última, perquè pensem que a banda de tenir habitatge públic, que ja en tenim i en disposarem d'aquí al 2011 amb més de 200 unitats, el problema és que hi ha gent que s'està veient amb dificultats de poder accedir a l'habitatge públic. I a més hi ha molt habitatge buit. En tot cas, aquest Ajuntament manté la seva posició i la seva posició és no acceptar la col·locació d'una àrea residencial estratègica. Què pensa fer el govern? Cada vegada que se'ns plantegi la possibilitat de fer-lo venir aquí, doncs discutir per tirar-lo enrere. I jo de moment no tinc coneixement de que això sigui en un segon període. Jo en aquests moments dic que serà molt difícil que de les 94, 92, 86 àrees residencials estratègiques es puguin dur a terme en el pla de mandat que té la Generalitat de Catalunya, donat per aquests factors, sobretot econòmics, que s'estan produint. I en el cas de Sitges insistim, nosaltres continuarem reiterant la posició que tenim, no només com a govern o equip de govern, sinó com a consistori, i és que creiem que no ens fa falta.
Jo, per acabar-li de concretar, primer, hi ha un acord de ple que hem de fer respectar, i segon, aquest poble ha demostrat diverses vegades que ha tirat coses enrere més important que els àrees. Llavors, amb la confiança de que tots els grups faran costat al govern perquè això sigui una realitat, estem convençuts que l'àrea, mentre estiguem aquí, no es farà.
Bé, doncs aquest compromís, el de l'alcalde Veget, a partir de la decisió que en el seu dia es va acordar en ple municipal per unanimitat. Si és que la Generalitat hi torna, la resposta de l'Ajuntament en principi ha de ser la mateixa que ja va ser en aquesta primera intenció.
Continuem el torn de preguntes. El Partit Popular no em presentava ahir i Nou Horitzó acostuma sempre a presentar-ne poques, excepte l'últim ple. Em sembla que sí que Lluís Mercè en portava bastantes més, però acostuma a presentar-ne poques. Ahir n'hem rescatat només una que feia referència a una pregunta en el ple anterior sobre si l'Ajuntament tenia coneixement d'un moviment de terres en una zona d'àmbit públic al camp de golf. L'Ajuntament, o millor dit, l'equip de govern, li va contestar a Lluís Mercè per escrit, i la resposta per escrit no va agradar al responsable de Nou Horitzó, i així ho va explicar.
A veure, ens han donat la contestació del ple passat del tema que es va preguntar del tema de l'ocupació. I, bueno, i aquí està molt clar del camp de golf, sí. Diu, la pregunta que ha fet el senyor Lluís Mercè en representació del Partit Polític Nou Horitzó és respondre al ple municipal. Demana un informe sobre l'ocupació de la zona pública, zona peatonal, per a bicicletes del costat del camp de golf per fer un green nou. La contestació que em donen, no sé si és que se me n'enfoten o que realment em tiren pilotes a banda. Ja no sé el que pensar, perquè arriba un moment que jo no vaig demanar les llicències d'obra, senyor alcalde. Diu, de les dades obrants en aquest departament d'urbanisme se desprèn que les llicències otorgades al Club de Golf de Sitges S.A. des de l'any 2006, no, és des del 2005 perquè ja hi ha un moviment de terres del 2005, que és el que vaig ja dir l'altre dia, i no des del 2006. Fins ara l'objecte de la mateixa són les següents. Pam, pam, en deu moviment de terres el 2005, 2006 obra menor, instal·lacions de golf Sitges, remodelació de zona esportiva, 2006 obra major, instal·lacions de golf de Sitges, ampliació casa club, 2006 obra menor, club de golf, xarxa de protecció. La xarxa de protecció de la zona d'ocupació pública es va canviar. Suposo que es devien emparar amb aquesta llicència. Però i després hi ha una altra que diu 2008 Torre Grua, FFEC, Garraf Penedès, grua per ampliació. Bueno, jo la meva pregunta no era aquesta. La meva pregunta és si aquest green està ocupant la zona pública per on el pla general tenim marcat el tema de peatonal i per les bicicletes. Aquesta va ser la pregunta i aquí se m'escorren vostès, com diuen, per als escorribants. I llavors no volen contestar, ¿vale? I això ja em comença a mi a posar-me una mica de mala hòstia, de veritat, eh? Perquè això ja és prendre el pèl. I el pèl m'agrada que me'l prengui el senyor Pedro, el barber del carrer del Cable, ¿vale?
Lamento que es posi de mala hòstia. En tot cas, aquest regidor ha contestat sempre les preguntes des que està l'equip de govern, i això farà 5 anys. Per tant, segurament, senyor Mercè, no hem entès bé la pregunta. Segurament, senyor Mercè, no hem entès bé la pregunta. Això és la resposta, perdoni. Segurament... Escolti un moment, deixa parlar.
Senyor Mercè,
si no ja em posaré també de mala hòstia, home, si no em deixa parlar.
Porta tant temps, més temps que ningú aquí sap que no pot parlar, sí, mentre un altre regidor parlen. Ja que sí?
En tot cas, si la contesta no ha estat adequada a la pregunta que vostè va formular, evidentment aquest regidor no ha amagat mai les coses, i ho sap vostè. Ja li vaig dir que bona part de les preguntes que fa vostè ja sap la resposta, amb la qual cosa em sembla inútil fer-li la resposta, però ja li ben asseguro que als tècnics municipals tornarem a agafar les preguntes que va formular i ens en ocuparem que li contestin fidelment. Gràcies.
Sí, no pot, segons el...
Una altra pregunta.
Ah, això sí, Botxe. Ben fet.
Bé, si...
La pregunta quina és, senyor Mercè?
No, sí, és la següent. Si jo ja sé la contestació, doncs per què no me la donen vostès, que la saben igual que jo? Llavors, per això em poso de la forma que m'he posat. Perquè vostè sap que quan jo pregunto, la majoria de les vegades tinc raó. I llavors, no, sí que pregunto, perquè són vostès que em tenen que contestar.
Quina és la pregunta?
I vostès són els que estan autoritzant.
Quina és la pregunta, senyor Mercè?
No, la pregunta és, sí, la següent. Senyors, si vostès saben ja que estan ocupant i no fan res, és que vostès són còmplices d'ells. Sí, va, no fotem.
11:31 minuts. com diria aquell, la cosa s'esvera una mica, però de bon rotllo.
Sí, sí, no va descarrilar aquí.
Tot i que això de la mala hòstia compartida per en dues bandes, també s'ha de l'escoltar. Més coses.
Entrem a les preguntes d'Esquerra Republicana. Per una banda, va preguntar-nos els parers per l'article que publicava aquesta setmana Jaume Torres a l'Eco de Sitges.
Dels arbres de l'antic centre de disseny de l'Audi.
Josep Oriols va respondre que s'han traslladat amb tota la cura al costat de la barraca de pedra seca de la rotonda d'entrada de Campell. Per tant, doncs qui busqui els arbres allà sap que estan bé, tampoc estan gaire lluny, aleshores.
No, ho poden veure des d'allà, al centre de disseny.
També va lamentar Àngels Parés el fet de no haver estat convidada a l'acte de reconeixement dels èxits de la nedadora Esther Morales, que va tenir lloc el dia de Santa Tecla. Després, Andreu Bosch també doncs, va lamentar el mateix, no haver pogut ser present en aquest acte. Des de l'equip de govern se li va respondre que també es lamentava doncs, que hi hagués hagut aquest problema de comunicació.
Que en aquella tarda tan alterada en què s'havia de prendre una decisió sobre la processó de la vigília de Santa Tecla, mentre per altra banda es feia l'homenatge, i algú pensava a veure que com es faria això i com es traslladaria en definitiva a la Santa.
De fet, Esther Morales també va sortir més tard en el torn de preguntes d'Andreu Bosch en referència
a aquella carta del Diari de Vilanova.
Andreu Bosch fins i tot va llegir doncs, algun fragment d'aquella carta, i la resposta de Rafael Roig va ser que l'Ajuntament no organitzava aquell acte a l'Escola Esteve Barratxina, sinó simplement hi col·laborava, però l'acte estava organitzat per la Federació de Natació, em sembla, és a dir, per una federació, i per tant doncs, l'Ajuntament doncs, no tenia més responsabilitat que el fet de donar suport logístic a l'acte. I l'altre punt que preguntava Àngels Parés anava en relació a una sol·licitud que ha fet l'empresa Promsa, una de les explotadores de les pedreres del Garraf, una de les la que està doncs, sobre del poble de Garraf o una miqueta al costat, la que explota la pedrera de la Falconera, ha fet una sol·licitud d'ampliació. I aleshores demanava Àngels Parés si l'Ajuntament doncs, quines mesures ha pres o quin posicionament pren davant d'aquesta sol·licitud d'ampliació d'una de les pedreres del Garraf. Armand Paco va contestar que doncs, s'ha comunicat l'Ajuntament amb Promsa i se li han demanat explicacions de com és que no s'ha posat en coneixement de l'Ajuntament aquest fet. S'ha respost o s'han presentat al·legacions en aquesta sol·licitud d'ampliació per part de l'Ajuntament, i a més doncs, Armand Paco va mostrar una certa tranquil·litat perquè considera que no prosperarà aquesta sol·licitud d'ampliació, ja que entraria dintre dels àmbits del Parc Natural del Garraf. Escoltem pregunta i resposta.
Ens ha arribat informació que l'empresa Promsa ha demanat permís d'ampliació de la pedrera. Sembla que l'Ajuntament, pel que m'han dit, sí que ha presentat recurs o al·legacions. Voldríem saber en quin punt està i, a més, si ho creiem oportú, i aquí és una proposta de tot el plenari, jo crec que si hem de fer força, ja que tenim també doncs, representants al Parlament Nacional, crec que és prou important el tema per posar-hi tots els cinc sentits i bregar perquè realment doncs, es compleixi el que senzillament es va aprovar, que el termini penso que és el 29, no?, que s'acaba. Sí. També volia saber quina és la informació, com estem i si realment doncs, com a ple prenem un posicionament.
Li agraïm la pregunta, senyora Parés. Certament nosaltres descobrim en el butlletí oficial doncs, que hi ha una petició a la Direcció General de Mines de Madrid d'ampliació de quadrícules mineres per part de Promsa a la pedrera que en aquests moments està explotant. Bueno, això és un pas previ si es vol ampliar l'àmbit d'extracció d'àrid, no? Però no és l'única condició. Calen altres condicions. En qualsevol cas, assabentats d'aquesta qüestió, nosaltres ens posem en contacte amb la Generalitat de Catalunya, que tampoc tenia coneixement, i a més amb Promsa, i els diem que home, aquestes coses es diuen, ja que treballem per un bé comú, no? En tot cas, hem fet al·legacions, certament jo no tinc inconvenient en fer-les arribar a la resta de grups polítics perquè vegin el contingut de les mateixes, i ja li puc avançar que estem relativament tranquils perquè pensem que no prosperarà aquesta petició. Gràcies. Entre d'altres coses no prosperarà perquè una part de l'àmbit que agafen és Parc Natural del Garraf.
Sí, sí, sí.
I segona, perquè hi ha un conveni signat. Per tant, jo crec que té poc èxit de prosperar.
I tercera, perquè el govern no vol que prosperi.
Bueno, evidentment.
I suposo que el ple tampoc. O sigui que... Que
el,
que...
el ple nostre?
Sí, suposo que tampoc.
Sí. Home, estaria bé que com passa a ple això... tothom manifestés, no?
Sí,
que...
home, jo suposo que... no sé, suposo que tots els grups estan d'acord amb això, no? Que no prosperi.
11:36, saben però que, almenys si hem de fer cas a aquesta informació, Promsa no va comunicar a l'Ajuntament la seva intenció de presentar una proposta d'ampliació de la Pedrera.
No, Promsa ho va publicar al butlletí oficial del... bé, millor dit, ho va anunciar la Generalitat i Mines ho va publicar al butlletí oficial de l'Estat, el BOE.
Ah, això mateix. Que tothom ja sap que ens ho mirem cada dia.
És una cosa on la Generalitat hi publica coses, sí.
Bé, 11:37. Continuem. Pregunta de la regidora Àngels Parés a l'entorn d'aquesta qüestió.
I aleshores, doncs, vam entrar en el torn de 32 minuts de preguntes d'Andreu Bosch. N'hi va bé, doncs, de tota fórmula. Per exemple, doncs, preguntava Andreu Bosch si es pensava canviar el nom de Sitges Reference per Sitges Referent, o es volia, si es volia catalanitzar. Se li va contestar que no. Va preguntar Andreu Bosch en referència a un article que Mercè Espada havia publicat a l'Eco de Sitges, on són les dones al Festival de Sitges. L'equip de govern li va respondre que l'Ajuntament de Sitges no decideix ni qui ve al festival ni a qui se li donen els premis, per tant, si no hi ha dones...
Ni qui protagonitza les pel·lícules, hem de suposar.
Va preguntar també, va llegir una part del reglament de l'autobús urbà de Lleida, Andreu Bosch, per reclamar mesures de, o abonaments especials per a estudiants, gratuïtat fins i tot per a estudiants que utilitzin el bus urbà de Sitges. Va demanar com és que no s'ha procedit a la retirada del cartell de platja familiar a la platja dels Balmins, tal i com havia reclamat la Generalitat, segons va dir Andreu Bosch. La resposta de l'equip de govern en aquest cas va ser que, no va, que la Generalitat recomanava que es retirés el cartell, però no podia exigir-ho i per tant no ho exigia, i per tant l'Ajuntament, doncs, no el retirava perquè, doncs, no tenia l'obligació de retirar-lo.
Va sortir en algun moment de la resposta, és que no sé si va ser el propi alcalde que va fer en el seu dia la consideració sobre si aquest rètol estava dins l'àmbit municipal?
No, va dir res d'això. Més coses, també la va lamentar Andreu Bosch la poca participació que hi va haver en la bicicletada de popular del Retiro, i va demanar que si es porta a terme la bicicletada popular Barcelona-Sitges, que aquella que talla les costes, doncs que no acabi els plans d'Aiguadol, sinó que torni a la plaça Catalunya o que acabi la platja de Sant Sebastià, un lloc una miqueta de més relleu. O, per exemple, va fer vinent el regidor d'Acció per Sitges una queixa d'un grup de veïns sobre una barana. Bé, la història és una miqueta llarga i espessa. La qüestió és que uns veïns que han demanat la retirada d'una comunitat de veïns que han demanat la retirada d'una barana, ho van demanar a l'Ajuntament, com l'Ajuntament, sembla ser, els hi va acabar de fer cas, van anar al síndic de Greuges.
El síndic de Greuges. On és la barana? Es va dir?
És que és cap a la zona de la Plana, si no vaig mal errat. Però no els he dit exactament el carrer, perquè no el tinc apuntat.
Uns veïns van anar als síndics de Greuges a demanar, a reiterar aquesta petició de retirada de la barana.
Aleshores, el síndic de Greuges va emetre un informe on recomanava a l'Ajuntament que retirés aquesta barana. L'Ajuntament no ha retirat la barana perquè sembla ser que hi ha altres veïns que sí que els hi sembla bé que hi hagi aquesta barana, i per tant, doncs, està buscant algun tipus de fórmula. Però això que acabo d'explicar aquí, que és una miqueta embolicat, va donar per 7 minuts entre preguntes i respostes.
Segona qüestió. És un tema que m'afecta personalment, però penso que és bo que en parlem aquí. I és que vostè, en un moment acalorat de la discussió, ha dit: vostè, senyor Bosch, no s'entera. Bé, de fet, és la segona vegada que en aquest ple de l'Ajuntament algú de l'equip de govern em diu: vostè, senyor Bosch, no s'entera. El fet és més greu perquè qui ho ha dit avui és el senyor alcalde, que és qui ha de donar exemple, en tot cas, de no faltar respecte als regidors que estem aquí presents en el ple. Vull recordar que la primera vegada que algú em va dir: vostè no s'entera, és una regidora que no està present i no cal que diguem el nom, però la realitat és que vaig demostrar que m'enterava bastant més del que aquesta regidora pensava. Per què? Perquè vaig detectar errors que ni ella mateixa, que portava el tema al ple, havia detectat, i que la mateixa intervenció no havia detectat, i això consta en acta, en l'acta del mes de juny.
Quina és la pregunta, senyor Bosch?
De seguida li faré. Sí. Aquesta vegada vostè m'ha dit: vostè no s'entera. No? En relació al tema de les pancartes de Sitges Vila de Festivals, jo sí m'entero que això té un cost. És a dir, jo sí sé que això costa diners i que costa uns diners que em sembla que no estan justificats. Per tant, doncs, jo sí m'entero. I la petició és que el senyor alcalde no perdi més els papers i que, en tot cas, que agafi un to de diàleg respectuós amb tots els membres de la corporació. Gràcies.
Pot continuar respectuosament amb vostè, alcalde.
A molt de gust. Miri, un altre tema que porto aquí a ple és un tema que segueix la constant que vostès ignoren els ciutadans en les seves peticions, fins i tot les més petites de tot i més intranscendents. I la veritat és que em sap molt greu perquè fins i tot que aquestes peticions hagin d'arribar al síndic de greuges, que el síndic de greuges els hagi d'estirar les orelles i que uns mesos després encara no li hagin ni fet cas, això és gravíssim. De què estic parlant? Estic parlant de Sínia Morera número 3. I per què? Perquè aquests veïns ja fa més d'un any que estan demanant per favor que se'ls arregli un problema i vostès fan oïdes sordes. Quin és aquest problema? Doncs miri, aquests senyors el que tenen és un problema amb una barana de ferro. Aquesta barana de ferro, segons ells, doncs produeix problemes com una manca de visibilitat, manca de llum, sorolls diurns, sorolls nocturns, quan plou una cascada d'aigua bruta per tot el carrer, aigua bruta dintre el seu vestíbul, és una comunitat de propietaris, però, ei, que firmen 80 persones, eh? No és una sola persona, són 80 persones els que firmen aquesta petició que va entrar per registre el dia 2 de juliol del 2007, no d'aquest any, no, de l'any passat. Porta de fusta de l'entrada de l'edifici inflant-se. És a dir, aquests senyors han tingut una sèrie d'entrevistes amb vostè, senyor alcalde, que els va dir que sí, però després com si sentís ploure, és a dir, aquest sí s'ha convertit en un no res. Després han tingut una entrevista amb el senyor Antoni Caballero, com aquí consta, i també amb el senyor Oriols. De resultat de tot això, tenim que al final, emprenyats, al febrer del 2008, és a dir, després de mesos d'escoltar bones paraules però de no trobar ni una sola solució, es dirigeixen al síndic de Greuges. I el síndic de Greuges, és clar, admet com a raonable la seva proposta i amb data 15 d'abril envia a aquesta comunitat de propietaris el següent. Diu, després d'una exposició que no cal que repeteixi aquí, però que evidentment doncs, és molt raonable i molt raonada, diu el Rafael Ribó, he suggerit a l'Ajuntament que per tal d'evitar les molèsties que denuncieu, consideri la possibilitat de canviar la tanca per un model que doni solució als problemes plantejats. Per tant, doncs, em faig eco d'una banda d'una petició que en boca del mateix Rafael Ribó sembla més que raonable i que, per altra banda, doncs, que em sembla lamentable que s'hagi arribat a l'extrem d'haver de presentar aquest problema al síndic de Greuges i passar per la vergonya de ser un poble que ens estiren les orelles i que no li fem cas al síndic de Greuges. Gràcies.
Jo li contestaré el del síndic de Greuges. Ell suggereix, no és que no li fem cas, només fa un suggeriment. I aquest tipus de tanca, i jo he parlat diverses vegades, a més, amb els veïns, i és cert, i el senyor Toni Caballero, és una tanca que es va decidir posar-la a tot l'oasis i que nosaltres creiem en aquest moment que està donant un servei. Que aquesta persona s'hagi anat al síndic de Greuges, i va molta gent al síndic de Greuges, moltíssima, moltíssima, i que el síndic de Greuges el que fa...
No una persona, perdona, 80 persones, 80.
80 signatures, i van molts amb signatures. El síndic de Greuges ens dona un suggeriment, no ens ordena res, ni ens recrimina res, només ens fa un suggeriment. Suggeriment que aquest govern pot considerar o no. Seguim.
En tot cas, la barana segueix allà i produint els mateixos...
Perquè, perdoni, senyor Andreu, perquè va fer un suggeriment i el govern té la potestat o no de canviar la barana o d'arribar a un acord. Senyor Toni Caballero pot explicar més aquesta situació perquè ens hem reunit diverses vegades amb els veïns.
Gràcies, senyor alcalde. Senyor Andreu, jo Esclar, abans de fer aquestes valoracions tan demagògiques que ha fet vostè, que li respecto, però que són molt demagògiques, vull que entengui una cosa, que el projecte aquell d'allà, de col·locar aquesta barana, la van decidir la totalitat dels veïns, d'una forma democràtica. Òbviament, hi ha una part de veïns que no estan d'acord amb això, i llavors no se li pot imputar aquesta responsabilitat a l'Ajuntament. Jo només vull que entengui això. Clar, llavors, si nosaltres entrem com a Ajuntament i canviem aquella barana sense escoltar els veïns, que són els que van votar aquell tipus de barana, digui'm la solució, no? Jo crec que el que se'ls va recomanar amb ells és que es posessin d'acord i que arribessin a un punt d'acord i que l'Ajuntament faria el que ells decidissin. I amb aquest interín estan, han acudit al Síndic de Greuges, bueno...
Miri, vostè sap que hi ha una escola, escolti, allà molt a prop, una
perdoni,
escola de matemàtiques.
Senyor Andreu Bosch, respecti...
I aquell punt... I... El mateix
respecte que li demana...
És que és no, greu, perquè per allà passa, passa molta canalla i no hi ha llum, no hi ha il·luminació. Passi vostè per allà.
Una cosa és la barana, és la llum. El mateix respecte que vostè em demana a mi, li demano a vostè en el torn de preguntes. Segueixi amb les preguntes.
I 48 minuts. Una de les moltes preguntes d'Andreu Bosch, aquesta relacionada, com hem pogut escoltar, aquesta qüestió de la barana, el síndic de Greuges, etc, etc. Algunes més va formular Andreu Bosch?
Sí, el que hem comentat abans. Sí, el que passa és que hem posat aquesta, podríem haver posat alguna altra, però una miqueta també ha estat l'exemple de com s'estableix aquest diàleg difícil, podríem dir, doncs, entre Andreu Bosch i l'alcalde. Una qüestió que als últims plens doncs semblava que s'havia anat reconduint en certa mesura, però...
I ahir aquest diàleg va tornar a ser...
Es va tornar una miqueta
a fer malbé.
A tensionar. Més enllà d'això, doncs, bé, com tampoc era excessivament tard, tenint en compte les experiències per les que hem arribat a passar, doncs bé, la cosa va acabar, la sang no va arribar al riu, es va acabar el ple i tothom va poder anar a sopar doncs, a una hora raonable.
A prop d'un quart de 10, més o menys?
Sí, abans d'un quart de 10.
10 minuts i seran les 12, Joan, gràcies.
Gràcies.
Aquest ha estat el repàs per, diguem-ne, per primera vegada en uns quants mesos. Hem finalitzat abans de les 12 del migdia. Per tant, tenim temps per comentar-los encara algunes coses. Serà després d'una petita pausa.